benvinguts. Passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases
d'algú. Iniciamos una nueva edición de Aldeu de Santa Teresa, el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Abrimos la edición de hoy con el documental Las tres muertes de Teófilo del Valle. Esta producción ha contado con la ayuda de la Generalitat Valenciana y los ayuntamientos de Elda y Petrer. Acabamos de recibir la información de que el documental se presentará en Valencia en los siguientes días de mayo, el 9 a las 18:30 en los cines Lis y el 10 a las 16:30 en Octubre, Centro de Cultura Contemporánea. ¿No es así, Adalín Martínez? Buenas tardes.
Efectivamente, Enrique, el 21 de abril les va a presentar el documental Las tres muertes de Teófilo del Valle, del que es director y guionista el compañero Manuel de Juan. Teófilo del Valle era un jove eldenc de 20 anys que va morir a Elda durant una vaga de calçat el 24 de febrer de 1976 després de rebre 6 tirs per l'esquena a les mans de la policia armada. Al documental podem conèixer què va passar aquell dia i per què a la família se li va privar de conèixer els fets. Tot això gràcies a la informació que s'ha extret d'arxius militars i entrevistes fetes a gent que va viure aquell dia. Demà, dissabte 29 d'abril, a les 7:30, el documental tornarà a ser emès al Centre Cultural de Petrer. Esperem que el documental augmenti l'àmbit geogràfic de projecció per a restaurar la memòria de Teófilo i donar a conèixer un dels episodis més negres d'una no tan modèlica transició. Bona vesprada, passeu a escoltar l'edició del Déu de Santa Teresa del 28 d'abril de 2023. Edició molt especial perquè donem la benvinguda a Belén Cuenca, nova integrant de l'equip del programa. Començarem l'emissió en l'entrevista que Estela Soler i Belén Cuenca han fet als autors de dues obres sobre Maria la Jabalina. A continuació tindrem dues seccions que jo mateixa vos oferiré, Raig al calendari i la programació de Carrevolta. Bona vesprada, Estela.
Hola, Deli. Hola, bona vesprada.
Hola a totes. Avui, dia 29 d'abril, a les 10 de la vesprada, hem estat en la doble presentació del llibre del còmic de la Jabalina, una miliciana que va ser l'última dona assassinada pel franquisme al País Valencià. I ara que ha finalitzat la presentació, tenim el plaer de poder entrevistar a dos dels seus autors. Per una part, l'autor del llibre, una miliciana en la columna de hierro, Maria la Jabalina, l'historiador Manuel Girona, que fa una investigació per desmuntar totes les acusacions que es feren cap a Maria. I està també amb nosaltres Miguel Àngel Ginet, guionista i coautor del còmic, junt a Cristina Duran. Avui ens acompanya en el Déu de Santa Teresa Belén Cuenca, que està fent les pràctiques de Tassot en Carrevolta i ens ajudarà en l'entrevista que hem preparat. Hola, Belén, bona vesprada, com estàs?
Hola, bona vesprada.
Belén, ens pot explicar un poc el context en el que vivia Maria Pérez Cruz, la Jabalina?
Per apropar-nos un poc més a Maria Pérez, la Cruz, més coneguda com Maria la Jabalina, hem de saber que va ser una jove nascuda a Terol que va emigrar cap al port de Sagunt amb la seva família en 1923. En aquest mateix moment, el port de Sagunt vivia una potent industrialització de la mà d'una forta mobilització obrera. Maria, una jove anarcosindicalista que anava a contracorrent i va decidir als 17 anys ingressar al moviment anarquista Joventuts Llibertàries. Als 18 anys s'allistaria com a miliciana en la columna de ferro, formada per milicies anarcosindicalistes que provenien d'altres ciutats industrials com València, Sogorb, Alcoi, a més de Sagunt, entre altres. Es va unir al front de Terol i en aquesta batalla va ser ferida per arma de foc, però tras la seva reversió va tornar a la milícia. Després d'això va ser acusada per diversos delictes que no havia comès i l'empresonaren i raparen els cabells. En presó va tindre un fill o una filla, el qual va ser donat en adopció al nàixer. Finalment, en 1942, va ser afusellada al cementeri de Paterna. En l'entrevista d'avui Volem extraure un poc més d'informació sobre Maria i també saber com ha viscut els autors l'experiència de les seues investigacions i publicació.
Gràcies, Belén. Manuel, primer de tot, per a començar amb l'entrevista, per què vas prendre la decisió d'investigar a Maria la Chavalina?
Crec que qualsevol que s'haverà topetat en aquest expedient, el considerarà sumaríssim, que es diu, a veure que el mateix, perquè era una història tan apassionant, d'una xica tan jove que se n'anava al front i que després tenia tants problemes que des del primer moment me va aparèixer un tema interessantíssim que fins i tot, des d'aquest moment ja pensava jo que podia convertir-se en una obra de teatre, fins i tot, perquè veia tota la història de les acusacions i crec que qualsevol que s'havia topetat en aquest expedient ho havia fet. Jo me vaig topetar en ell i vaig tenir la sort després ja investigar molt, perquè l'expedient era, donava pistes, però bueno, havia d'investigar-lo després.
Com a historiador, tens alguna anècdota que t'hagi passat durant la investigació? Trobaràs algun impediment?
Durant la investigació vaig sentir molts impediments i molts problemes i moltes cares. Ahir el tema és que Maria és acusada de molts crims, enumerats. I moltes vegades no es diuen ni qui és. Diuen una vegada, diuen el curandero, per exemple, mató el curandero, mató el barbero de no sé què, el cura de no sé què, però sense noms ni res. Però sí que diuen quan. Jo aniria als pobles, tots els pobles de Sarrión, sobretot, de Mora, Rubielos, de la zona, investigant les persones que havien sigut assassinades. I llavors me trobava gent visitant cementeris, fonamentalment. Cementeri és un lloc on trobava la làpida de la persona i la data que havia sigut assassinada. Era una data que Maria estava en l'hospital. En altres llocs era un familiar que ni sabia exactament com havia sigut. Però jo vaig trobar en un altre cementari, el de València, també vaig trobar la tumba. La data també coincidia igual. O sigui, aixina me vaig trobar en moltes persones que al principi se sorprenien molt i no volien voler parlar, però després, afortunadament, vaig trobar molta col·laboració amb la gent que havia tingut problemes, havien assassinat els seus familiars i fins i tot alguns d'ells guardaven algun diari i tot escrit.
Quina investigació més gran, Manel? Quant de temps va durar la teva tasca?
El llibre es publicà en el 2007 i jo vaig començar a fer això el 91, crec que era. La investigació va ser molt apassionant, perquè d'un tema així a un altre i un altre i un altre, i al final sempre content de buscar la veritat. Vamos.
Quins sentiments afloren a mesura que aneu investigant sobre Maria?
Pues ja des de l'inici ja eren uns sentiments de sorpresa. No sabies molt bé qui dia la veritat. La idea general és que tot el que diuen era mentira, però havia que demostrar-ho. Havia gent segon que testimoniava a favor de Maria, dient que era una xica normal, una xica bona, alegre, simpàtica, molt estimada per les amigues i els amics, i uns altres dient que era una assassina. Llavors, hi havia que mirar qui era, anar comprovant a poc a poc que tot era mentira, cosa que ja sospitava des del principi, però vas poder demostrar, doncs me va donar molta satisfacció i tots els problemes que tenia al principi me va tranquil·litzar.
I sobre com t'has sentit al saber que es publicava un còmic sobre la Chavalina?
Molt bé, va fer l'Ajuntament de Sagunt, jo els visc en Sagunt i soc de Sagunt, vamos. I vaig saber des del primer moment que tenia aquesta intenció, me va aparèixer estupendo, i després al llarg de treball ja en marxa, he col·laborat tot el que he pogut en unes coses de detall, de llibres. Ha hagut una col·laboració bona entre Miguel Ángel i Cristina. Miguel Ángel Giner, Cristina Durán, que és el dibuixant. Vamos.
Manuel, anem a preguntar-te un poc sobre Maria. Maria va treballar als forns de Sagunt. Quin treball desenvolupava dins de la metal·lúrgia? Perquè en aquella època era un poquet estrany, no?, que les dones desenvoluparen aquest treball, o no?
No, no. D'aquesta època, vols dir, l'any dels anys de la guerra, en 38, 37, ja comença a treballar. A la cirurgia, efectivament, va fonamentalment entre els homes, això, antes. Però molts d'aquests homes, com en tantes altres activitats, se'n van a la guerra. I no es moren, altres tard, no. Fins i tot n'hi ha del director de la fàbrica, n'hi ha exigències, l'alcalde i els concejals que deixen ser alcaldes i concejals i que tornen a treballar. O sigui, n'hi ha una demanda de treballadors que cobreixen les dones, no Maria Sales, cobreixen moltes dones en segons i feien fonamentalment, elaboraven projectils que se feien de diverses mesures, de diverses característiques, i això se feia no en l'alt forn, això se feia en els tallers d'acabat. I ahir va treballar Maria pues, des de 37 fins a acabar la guerra, 39.
Hem dit que Maria sempre va tindre el suport de la seva mare. I el seu pare va jugar algun paper?
Com passa moltes coses, les dones manen més. I ahir passava això. Sembla que el caràcter de la mare era molt valenta. Així com l'home se dedicava, diríem, a carretero, carreter, duia l'anar per les mercancies al mercat central, la duia, la venia en el carro amunt i avall, era més solitari, diríem. La mare no, la mare estava allí parlant de totes les clientes i venant i comprant i ja molt més oberta i molt més lluitadora. I en tot moment tingué el recolzament de quan Maria estigué de pressa, doncs ella li duia el dinar, com tantes altres dones duien els seus familiars, de menjar a la presó. Després sempre ha intentat lluitar per aconseguir la seva alliberació a través de buscar informes, buscar avals, i no en valgueren per res. No valgueren per res perquè no valia res per res. Estava la sentència preparada.
Hem de dir que Maria va ser acusada per haver comès diversos assassinats, conviure amb un home sense haver contret matrimoni i adherir-se a la rebel·lió, entre altres. Quin era l'objectiu d'aquests delators de la Comuna de Ferro?
El delator que finalment la va denunciar de tots els crímens, doncs era un home que després va denunciar a molts altres. Sempre hi ha persones que a través de la violència aconsegueixen ser més dèbils i dir el que vulguin dir. Conten en Sarrión que aquesta persona no només denunciava a Maria, sinó que s'ubicava en un lloc determinat del poble i senyalava a les forces franquistes, ja acabada la guerra, quins havien intervingut en el tema de la guerra per part republicana. Acusava perquè no tenia més remei que acusar, en el sentit de violència, perquè era tot mentira. Per què mentia? Pues perquè creia que salvava la seva vida. Creia que salvava la seva vida, però no. Estava també condenat a mort. Estava condenat a mort des del primer dia, quasi. Però al final fusillaren també. I no li valgué haver col·laborat tant i ajudant tant als repressors. I també la violència de patraure les declaracions. Que no li preguntaven, ¿usted qué sabe? No, no, li diuen, ¿sabe usted que esto ha sido así, así, así? Claro que ha sido así. Vostè diga que l'havien pegat antes una paliza de mort.
Sap que la Chavalina va tindre un fill a la presó. Se sap alguna cosa d'aquest fill o d'algun familiar que encara estiga viu?
No, se sap segur que va tindre un fill. O sigui, hi ha documentació que quan Maria està de 7 mesos, els càlculs és que va quedar embarassada abans d'acabar la guerra. El seu nòvio, que hi fent la guerra en Extremadura primer i després sobre tot Espanya, va tornar al poble i va estar en ella uns dies abans d'acabar la guerra, en Cieza, que era on estava la fàbrica, provisionalment. Se va quedar embarassada, al sèptim mes va entrar a l'hospital. Costa, Maria Pere de la Cruz, entra, embarassada de 7 mesos, entra a maternitat. Al poc de temps, ix. Als 2 mesos, quan ja té el part, pues ix. Però no se diu res del xiquet, ni de la xiqueta. En canvi, d'ahir va a la presó, i a la presó fan la fitxa. Nombre, apellido, patatí, estado, soltera, hijos, uno. El frustrar els fills a aquestes persones era per nostre cada dia, que diuen. Això era habitual. Encara que a mi sempre m'ha estranyat que no n'hi haguera algun document més. Només he investigat a veure què podia passar i resulta que els xiquets que naixien en aquestes condicions entraven en l'hospital, en la maternitat, i diuen con ropa o sin ropa. Con ropa volia dir que han vingut de fora, ja vestits. S'havien deixat allí. I sin ropa és que havien nascut en l'hospital. O sigui, els fills de Maria naixen a l'hospital. I dels nascuts en aquest dia, en aquesta època, en aquests dies, està Maria allí parint, diríem, naixen tres persones, que són un xiquet, una xiqueta i una altra que se mor en seguida. I llavors la xiqueta resulta que li diuen Isabel. I llavors m'explicaran a mi en l'arxiu que era costum a les que portaven el fill, que quan es batejaven en seguida, ja es donaven batejatge. Es batejaven en seguida, li diuen a la mare que quin nom volia posar-li. Que Maria diguera el nom de sa mare, és possible. Jo vaig veure la fitxa i vaig intentar anar a vivir a eixa persona, però al final no vaig parlar amb ella. No me vaig atrevir a dir-li perquè era una intromissió a la seva vida tremenda, d'una forma imprevista. Jo no sabia ni que era adoptada, ni sabia res de res, però jo sempre he sospitat que era una xica. Però sí, va tindre una filla, que és segur que la furtaren i donaran l'adopció, com tantes altres.
Per acabar, i ja te deixem tranquil, Manel, si volem adquirir el teu llibre de la Jabalina, el podem trobar en algun lloc, en unes llibreries, la universitat...
És una publicació de la Universitat de València i està en Publicacions Universitat de València, en la llibreria de la universitat.
Moltíssimes gràcies, Manel. Continuem amb la segona entrevista a Miguel Ángel Xiner, que és el guionista del còmic La Chavalina i coautor del mateix junt a Cristina Durà.
Benvinguts i moltes gràcies. Miquel, per a començar l'entrevista teua, per què vareu acceptar l'encàrrec de l'Ajuntament de Sagunt de fer el còmic de la Xavalina?
El motiu principal sempre que fem una història, per a mi, com a guionista i creador d'històries, per a mi són els personatges. Els personatges són atractius. Jo, quasi la història me dona més igual. El que m'interessa és que els personatges tinguin força i que tinguin potència. I Maria la Xavalina és un personatge que té moltíssima força i, a part, una història molt bona. Però, sobretot, m'interessava ella com a possible personatge d'una història que m'interessa contar.
Quins sentiments afloren a mesura que aneu investigant sobre Maria?
Això m'ho preguntaven perquè tots els nostres còmics són còmics superdurs i sempre són històries molt dures i tot el món pregunta com es claveu en aquestes històries? Bueno, jo crec que n'hi ha una part molt important d'activisme, no? Cristina i jo són persones molt activistes i sempre intentem buscar temes que tinguin un cert compromís social i polític en el que és l'entorn en què ens rodeja. I Maria la Xavalina era aquest tipus de personatge que a mi m'interessa contar. I els sentiments, ja vam passar-ho molt mal en el dia 3, el còmic sobre l'accident de metro, que la indignació anava cada capítol avançant en força, no? Conforme te vas clavant en la història, te vas indignant més, i en Maria la Javelina és un poquet el mateix. Te vas indignant quan vas descobrint pues, lo que li passa, no? Perquè és una xiqueta que li va passar. Tot el que li podia passar, li va passar a ella.
Hem llegit en la premsa, Miquel, que abans de publicar el còmic ja teniu gent crítica en la publicació del vostre treball. Ens pot explicar què va passar?
Jo tinc la teoria de que quan tens trolls és que estàs tenint èxit. I si no tens trolls és que no arribes ni siquiera a tindre èxit. N'hi hagué un comentari en Twitter a raïl d'algo que havien publicat, no recordo en quin mitjan, i algú va posar algo així com un anarquista i una assassina. I este el còmic, no? I este el llibre de Manolo i sabràs si és una assassina o no és una assassina. Jo intento no fer-li molt de cas als trolls. És tan fàcil avui en un mòbil pots insultar ja i atacar a la gent que intento no fer cas a aquestes coses. De fet, no me preocupen absolutament res.
Per a la creació del còmic, a banda de la investigació de Manel, de quines altres obres heu tret la informació?
El primer que m'arriba a mi és el possible documental que al final no es va fer de Robert Arnau, que és el, a mi m'arriba la sinopsis d'aquest documental i és el primer que jo llegis de la Javelina i ja me sedueix molt la història i el personatge. Immediatament després entrem a veure alguns trossets de l'obra de teatre de l'Hongaresa. Després me llisc el llibre de Rosana Corral Márquez, Si me llegas a olvidar, i després, evidentment, ja me diu, no, el llibre que t'has de llegir i el que està tota la informació real és el de Manolo Girona, de una munició en la columna de hierro. I aquests són, diguem, els pilars de lo que és tota la investigació. Després, evidentment, molts podcasts, molts documentals, moltes fotografies. Tinguem la sort també de que estaven les fotografies de León, que fotografia el port de Sagunt d'aquella època, i de Massip, que fotografia la València d'aquella època. Aleshores, a nivell gràfic, per a nosaltres és imprescindible tindre algo visual. No tindre només les històries contades, sinó tindre algo visual. I tindre aquests dos fotògrafos, el seu arxiu fotogràfic, per a nosaltres ens salva dels problemes simplement de que les cunes de l'hospital siguin com han de ser, el piso i les parets siguin com han de ser. Pues totes aquestes coses estan absolutament documentades i són tal qual estaven en aquella època. I això només ho aconseguis si tens darrere un document gràfic que per sort estaven aquests dos fotògrafs.
Quant de temps va costar la realització de la vostra obra, des de començar-ho la investigació fins a la publicació?
Al final van ser 3 anys per complicacions. Ens ho carreguen just abans de la pandèmia i jo començo a treballar ja la investigació i el guió, però Cristina té un càncer de pit, no pot treballar durant un any pràcticament en quimio i en ràdio i tal. I aleshores es retrasa molt el que és l'entrada de Cristina en el projecte. Jo logré durant aquest any tancar tot el que és el guió, presentar-ho a l'Ajuntament del Port de Sagunt i que donin el vistiplau. I després, quan ja Cristina se recupera, que la recuperació tampoc ha sigut, no és acabes i comences a treballar, sinó que hi ha un procés, a més una medicació molt forta, i aleshores li costa quasi 2 anys de lo que és tancar totes les pàgines. I, de fet, l'últim mes va ser de locura perquè ens varen demanar que, per favor, si podien treure-lo abans de les eleccions que venen ara. I aleshores havien de tancar-ho perquè si era en febrer, que al final és el 23F, no està fet adrede, però és el 23F, i tenien que tancar això, perquè nosaltres entregàvem en novembre el còmic perquè se poguera fer la producció. O sigui, al final va ser un poquet duret.
Quina potencialitat té per a tu el format còmic vinyeta?
Format com i vinyeta té moltes coses bones. Una de les coses bones és que la producció és baratíssima perquè una persona en un llapis i un full pot fer un còmic. Això fa que la producció siga supereconòmica. La segona és que, per una part, les imatges tenen un poder evocador que el text emet, però depèn molt de la imaginació del lector i, sin embargo, el còmic t'ajuda a tindre aquest poder evocador de les imatges, més les metàfores visuals i més altres recursos, la il·luminació, té molts recursos darrere. I el tercer és que la narrativa té la capacitat d'emocionar, que el llibre periodístic t'està donant una informació que inevitablement t'emociones, perquè quan llegeixes alguna cosa t'emociones, és impossible no emocionar-se llegint aquesta història, però la narrativa el que té és buscar els punts forts perquè el lector entri en la història d'una forma ràpida, senzilla i a més s'emocione amb el que està llegint. No? Per a mi el poder del còmic, el poder de la narrativa en general, sí, sí, se nota que soc professor de narrativa, veritat.
Sí. Quina acollida està tenint el còmic? Teniu l'agenda més presentacions pròximes?
Ha sigut espectacular perquè, de fet, s'ha esgotat la tirada en castellà, s'ha esgotat, estem fent la segona edició ja, va eixir en abril i ja s'ha acabat, això és molt bona senyal. I després, el que hem rebut tant de mitjans de comunicació com de públic en general ha sigut espectacular, no se ho esperàvem, mai se ho esperem. Sempre sorprèn tindre èxit entre cometes. I després, presentacions, hem estat en Còrdoba, Madrid, Barcelona, ara tenim la Fira del Llibre, després hem fet una gira per Galícia, o sigui que sí, estem completament a Granada des de no res, o sigui, però això és l'habitual del món del còmic. En quan traus un llibre, l'habitual, si treballes en una editorial com Estiberri, que cuida moltíssims tipus de coses, l'habitual és que després tingues una gira, bolos, com si foren de música, no? Uns bolos en els quals tu vas parlant i presentant el llibre.
Si volem adquirir el còmic, on el podem trobar?
El primer lloc on aconsegueixes, si tens una llibreria de barri o llibreria de poble, en el teu llibreria de barri o llibreria de poble. Si no tens més una mica anar a internet, jo sempre, tosmislibros.com, la xarxa de llibreries on ahir els pots comprar. Mai en grans superfícies ni Amazon.
Enhorabona pel vostre treball. Enhorabona, Cristina, també.
Cristina tenia dues coses. Una de treball, tenia un congrés que era online en Madrid, però era online, tenia que estar en el congrés. I la segona és que sa mare s'ha posat molt mala. Cures, descuidados.
Pues molt d'anys per a ella i moltíssimes gràcies per l'entrevista.
Moltíssimes gràcies als dos pel vostre treball de visibilitzar la repressió i la persecució de Maria la Chavalina, miliciana anarcosindicalista com a jove lluitadora per la llibertat i la defensa de la república.
Arriba el torn de Roig al calendari viatjant a la Marina. El Festival Xavier Folch celebrarà enguany 21 edicions del 5 al 7 de maig. Els directors artístics del festival, Joan Buigues i Toni Torregrossa, assenyalen que el cartell d'enguany complís amb els eixos habituals del certamen. Combina els nous valors de la música folk amb referents internacionals i de proximitat, a més de potenciar la presència de creadores femenines. El festival és fruit del sòlid tàndem que formen la regidoria de cultura i el grup local La Romàntica del Saladar i començarà divendres 5 a les 10:30 amb l'actuació de Teresa Salgueiro a la Gran Carpa que s'instal·larà a la plaça de la Constitució. Dissabte hi haurà dues propostes. A les 7 a la Casa de Cultura, Cati Plana, acordió diatònic, i Pau Puig, Dolçaina i Banzuri presentaran una proposta cambrística titulada 13 bares. A la nit pujarà a l'escenari de la plaça Constitució Noelia Llorenç Titana, exemple de la nova generació de cantaors i cantaores que oferirà una selecció de cançons popular i altres de nova creació amb arranjaments de producció del productor Pau Schaffer. I a diumenge el Xavier Folch acabarà amb el concert d'Artur Blasco, acordió, veu i rabequet, que actuarà a duo amb la violinista Marien de Casimiro. De l'interessant cartell destaca la portuguesa Teresa Salgueiro, veu fins 2007 del prestigiós grup Madredeus, tot un referent internacional en l'àmbit de les músiques del món. A Xavier Folch ens portarà el seu darrer espectacle anomenat Por dentro del silencio, que reflecteix la influència que compositors i intèrprets van marcar en el naixement de la democràcia a Portugal. També conté temes compostos per Teresa Salgueiro i que representen la seva trajectòria després d'abandonar Madredeus. Escoltarem ara el tema Alegria, single del 2019 en què Salgueiro celebrarà els seus 12 anys de carrera en solitari. En ell l'artista posa música a un poema de José Saramago i pretén reivindicar l'alegria de viure contra els temps turbulents en els quals vivim actualment. Thank you.
gritos a longe, já tens a voz do amor. Alegria do corpo, o esquecimento da dor. Já os ventos recolheram, já o verão se nos oferece. Quantos frutos, quantas fontes, mais o sol que nos aquece. Quantos frutos, quantas fontes, mais o sol que nos aquece.
Després de la música, toca avançar-vos el que trobareu a Carrer Volta els pròxims dies. Com cada dimecres, a partir de les 8, tindrem micro obert i cada dijous, també a partir de les 8, jam de jazz. Avui, des de les 6, té lloc el Festival Itinerant de Traduccions Poètiques Multidisciplinars. Sota el títol de Vida Poètica, el propòsit de la trobada és familiaritzar-se en l'entesa de la poesia des de diferents angles, accés lliures, taquilla inversa. Fins demà dissabte podeu visitar l'exposició Missing Memories Aliages, que trobareu en la Sala Esfera, a peu de carrer, en el marc de la trobada internacional bianual de joieria contemporània, organitzada des del 2012 pel Departament de Joieria de l'Escola d'Art Superior de Disseny de València. Dijous 4 de maig a les 7 de l'octubre, Centre de Cultura Contemporània, impulsem, junt a altres col·lectius, la taula redona al Valencià és important, per parlar amb els partits polítics sobre accions de política lingüística. Divendres 5 a les 7, poesia, presentació del llibre de Manel Garcés, Les impostures del caos. Divendres 5 a les 8, més poesia, presentació del llibre Marinada, Premi Poesia Vila de Benissa 2022 de Mercè Estrela, amb la participació de l'autora, de l'escriptor Lluís Roda i el saxofonista Julián Román. Dissabte 13, Ruta, memòria de les iniciatives autogestionades i comunitàries de Ciutat Veïa organitzada per la Dula i Carrer Volta. L'eixida serà a les 10:30 des de la plaça del Carme. I ara el company Josep Martínez completarà la programació amb els tallers que podem trobar a Carrer Volta.
Per a més detalls i per a inscriure-vos, podeu adreçar-vos a la nostra web, carrevolta.org, i allí hi ha una pestanya que diu tallers. En primer lloc, vos direm que tenim una novetat, que són uns tallers adreçats a adolescents sobre il·lustració, art urbà, percussió, rap. Estan impartits per Isabel Guirau i són els divendres de 5:30 a 7 de la vesprada. Després tenim, com sempre, el taller de valencià, que no és només de llengua, sinó també d'història i cultura. Està impartit per Manel Pérez i es realitza els divendres de 10 a 11:30 del matí. També tenim una temporada més, el taller de tango, amb el mestre Luciano Blanco. Segons su Google, és l'acadèmia de tango més bona de tota València, la millor valorada. Us la recomanem. Els horaris d'aquesta tardor i hivern són els dimarts, els dimecres a les 9 i els dijous a les 8:30. I per acabar els dimecres de 9:30 a 11 tenim ioga.
Acabem ja l'edició d'avui del Déu de Santa Teresa i m'agradaria fer amb un pensament extret del tema que hem escoltat de Teresa Salgueiro. No oblidem l'alegria de viure com antídot als temps turbulents que ens toca viure en l'actualitat.
Oh, benvinguts, passeu, passeu, que les vistos en farem fum, que casa meva és casa vostra si és que hi ha.
Hola, Jaimito i Doña Urraca, en Carpanta i en Barba Azul, Frankenstein i l'home llop, el comte Dràcula i Tarzan, la Mona Chita i Peter Pan. Bona nit, senyor King Kong, senyor Asterix i en Taxi Gay, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet, senyor Charlot, senyor Wellington.